Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
Doncs ara sí que ens atam la nostra tertúlia ciutadana, Carlos Sotillo, Joan Mayans, Paco Mayans, benvinguts a Ràdio Illa, com esteu?
Bon dia.
Per cert, informar que ara el company d'IB3, en Xavi Olivens, ha passat unes fotos molt guapes, per cert, on es veu un remolcador emportant-se el iot Luna, aquell de 12 metres que va quedar varat just a la punta Pedrera. Recordem que ja el Consell Insular ahir va anunciar que avui es portarien a terme aquestes feines per retirar el Luna, i també està previst que es retirin a les altres embarcacions, tant siguin les restes, com en el cas del Beso Beach i del Sasaki, com aquella embarcació que està també varada, no tan malmesa com les últimes dues, la de Sasaki i la del Beso Beach, a ses illetes. Quatre embarcacions en els últims dies, déu-n'hi-do, que han rebut,
sí,
els embats de la mar.
No n'hi ha una com tres que foren les altres. Que
aquesta,
la
no?
La Luna. Jo no sé què va passar, però tot apunta a un gravíssim despiste del patró. O sigui,
no mirava el rumb.
No.
Estava clar.
Nosaltres estàvem pescant calamars justament davant Punta Pedrera dissabte, on anàvem i veig a les 8:30, i el matí siguent a les 8 del matí ja estaves a barca. Era calma xitxa, no hi havia ningú problema de mal temps ni de visibilitat. Això, pues, jo diria que va ser pues, piloto automàtico, mos fotem la cerveseta i tira pa'lante. I mira per on va aparèixer la Punta Pedrera davant la prova del barco. I estic, a més, si l'havessin tret immediatament, bueno, evidentment estava absolutament inundat i estava semi-infonsat. Després del temporal de l'altre dia que va provocar els altres tres, estic convençut que els mals han set
pitjors, clar.
Pitjors, però bueno. I en qual l'altre, bueno, pues,
tenim una golondrina, tenim el Beso
Beach. El cormoran, que van a parar al Beso Beach. Segons m'han dit, m'estranya moltíssim, coneguent els propietaris, però m'han dit es fundeix no era tot el correcte que tenia que ser. Bueno, el resultat és que ha quedat absolutament destrossada i estelles davant del Beso Beach. Un veler, això ja és més habitual,
a Sasaki,
i un altre veler...
Aquest estava fondejat, es veu que a la boca del port de la Sabina.
Sí. I un altre veler, pues, illetes, que aquest simplement pensa que estava al serenet, no serà massa complicat de...
Bé, esperem que sigui així.
De treure-lo.
Bé, altres coses. Sortint de la nostra illa, avui llegim al País. Més d'un milió de persones amb títol universitari estan en risc de pobresa a Espanya. La xifra ha augmentat en més de 300.000 persones des de l'any 2000. 8, en risc de pobresa, caram.
Bueno, aquí n'hi ha una cosa. Tu has dit que un milió de persones han dit un universitari. A Espanya, vull dir, des del meu punt de vista, del meu modest punt de vista, n'hi ha una cosa que és que s'ha deixat molt el que és la formació professional i la formació tècnica mitjana, no? I tothom, perquè semblava que era com allò deien a la mil, el pelotón de los torpes, i tothom ha volgut ser universitari. Clar, es tenen que fer places universitàries i estudis universitaris en funció del que un mercat pot absorbir, no? Ara, clar, evidentment, una sèrie de titulats determinats amb unes possibilitats de feina que en un país que no dona aquestes bases de feina, doncs és lògic que la gent tingui un títol universitari i estigui parada, perquè realment se'n fan, no n'hi ha una relació directa entre el que és la societat productiva, diguem-ho així, el món del treball, el món de la feina, i el que és els estudis universitaris que es realitzen.
Sí, totalment d'acord. O sigui, el que dius tu, o sigui, el que és la formació professional i altres graus formatius, són la germaneta pobra de l'educació, que a dia d'avui qui no pot accedir a la universitat és que ja no és ningú, això pot no ser així, i està passant el que t'estàs dient, o sigui, podem parlar d'abogats, metges o enginyers que potser no em fan falta tant, si potser fan falta més electricistes, fontaners o mecànics, que és una mica el que estàs dient tu. Per l'altre costat, hi havia una persona que comentava un dia, bueno, és que clar, és que la universitat és una fàbrica d'aparats. Home, sí, és una fàbrica d'aparats, però amb una diferència. Un universitari pot fer de mà d'obra, un mà d'obra no pot fer d'advocat.
Però moltes vegades, Paco, la complicació, i molts pares hem caigut i caiguem a l'error, el meu fill vull que estudiï, vull que tingui una carrera, vull que tingui una sèrie de coses, i llavors això impedeix moltes vegades que passi el que estem dient, que d'alguna manera no pugui absorbir la societat tants tècnics, tant enginyers industrials, vull dir, tants una mica, i cada vegada és més així. Penso una cosa, que avui en dia hi ha molts col·legis, vull dir, sobretot, tu te'n vas a Barcelona i tu pots anar a la Salle, Escoles Pies, aquestes coses, i estan formant crios a nivell professional. A nivell professional els ensenyen oficis que altres col·legis no són. D'acord? I això té un preu, eh? Vull dir, et garantisso que això té un preu, però allà hi ha vegades que surten mecànics acollonants. Clar. Jo vaig anar una vegada per diferents coses, vaig haver d'anar a un col·legi d'aquests a preguntar una sèrie de coses, i semblaven tallers de la SEAT, tu. Vull dir, munten i desmunten cotxes d'alguna manera, especialment aquells xavals surten amb un ofici i d'alguna manera hi ha empreses que els agafen ja. Ja venen agafats. I són oficis, evidentment, així, que són en nivell professional, igual com abans havia l'escola Maestria Industrial i tal, que estudiaves i a la vegada t'ensenyaven diferents oficis i tu agafaves o tenies noció de l'ofici que t'agradava.
Sí, però clar, el que estàvem dient, o sigui, estàs parlant d'uns estudis d'un determinat ofici, d'una determinada formació, però tu estàs parlant de mecànics, com podem parlar d'un fotimer de sectors més, que són absolutament necessaris, que hi ha una demanda impressionant, que es guanyen la vida molt i molt bé, però clar, no són universitaris.
Bueno, pensa que, per exemple, quan un és jove té il·lusió de ser una cosa i no mira, quan un té 18 anys, no trobaré feina, vull ser biòleg. I bueno, després saps que els biòlegs, a part de 4 o 5, tots estan donant classes de biologia a batxillerat el que ha trobat feina, no? Per tant, vull dir, quan un és jove, pues, té, lògicament, aquesta il·lusió de ser algo, no? Excepte, com vam dir un dia a Andalusia, que el 49% de la gent ja vol ser funcionari a l'adolescència, no? Per tant, vull dir que és un altre factor aquest aspecte, no? Però vull dir, la gent quan és jove té una il·lusió de ser algo i no mira el mercat, no? Però passa que el país sí que hauria de tenir uns estudis... És a dir, no, perdona, Paco, una idea, què vol ser biòleg? Quina capacitat té biòleg per un 1% de la població? Doncs hi ha un 1% dels estudis universitaris que t'admeten passar de biòleg, i si no, no hi entres, perquè si no, després diràs que ets un fossat tota la vida perquè has estudiat biologia i no has pogut exercir de biòleg.
Aquí també, possiblement, el que falla, ahir estava parlant justament de les escoles i de més, aquí possiblement el que falla és que des de l'ensenyança mitjana s'encamini d'alguna forma en els estudiants cap allà on realment fan falta i no dirigir-los en un determinat sentit.
Sí, però jo sempre he admirat moltes vegades que hi ha vegades que hi ha un crio que té 6 anys i li diu, escolta, tu què vols ser de gran? I diu, metge. I quan té 12, i què vols ser, metge? I al final estudia per medicina i evidentment crec que d'alguna manera és una cosa que mentalment té. Però jo crec que moltes vegades es té que plantejar diferents coses, es té que provar diferents coses per saber, primera, el que vols fer en la teva vida i, a més, quin és el punt que d'alguna manera et declines més sí. I pot ser més bo.
Sí, Carlos, totalment d'acord. El que passa és que, com diu en Joan, estic totalment d'acord, als 18 anys n'hi ha molt pocs que sapiguessin el que volien més a la nostra vida.
No, però hi ha allò, per exemple, un que vol ser astronauta i que treus de física, doncs mira, la suspèn cada trimestre. Home, doncs busca ja una alternativa diferent, no? Per tant, hi haurien que haver unes bases, uns sesos per entrar, com he dit antes, en funció d'unes capacitats, més o menys, amb una certa amplitud, no en plans quinquenals de les antigues països de l'est, no? Però sí, més o menys, una programació en funció de les places que el mercat pot absorbir. Perquè a més passa una cosa, resulta caríssim, és a dir, tu pensa que una matrícula d'estudiants, els estudiants paguen el que paguen de matrícula, pagues un promig un 35% del que val aquella carrera. Per tant, el 65% es paguen amb impostos dels ciutadans. Si després aquests impostos que s'han pagat no serveixen per res, o sobre passen perquè se'n vagin a treballar en un país estranger i li pagues tu, els tècnics, en aquest país estranger, és que econòmicament la situació és superruïnosa, no?
Que consti que el que planteja el Joan pot tenir la seva lògica, seguint la seva argumentació, però sens dubte és molt polèmic. Vull dir, a veure, clar, aquí què preval? L'interès del marcar l'interès capitalista o la vocació de les persones que estan disposades amb la seva vocació i fent allò que els agrada a innovar, a crear noves coses, etcètera, etcètera. I després també, que seguint aquesta línia argumental, hi hauria gent que estudiés, no sé, filosofia clàssica, filologia hebrea, aquest tipus d'estudis universitaris que en principi no tenen gaire sortida professional ara mateix.
No, clar, aquí està una mica el tema, és que hi ha tota una sèrie de titulacions universitàries, aquestes ses filologies, moltes d'elles ses llengües mortes, aquestes que estàs comentant tu, per posar un exemple, que realment tenen poca sortida.
Sí, però això és relativa, sí, després hi ha un xifrat a internet, hi ha una nova manera de xifrar les coses i agafes sí. Un tio que és filòleg perquè t'interessa, perquè té un llenguatge adequat. Ves.
Un tema molt determinat i de més, sí, evidentment, a veure, en principi en el mercat té que haver-hi de tot, ara bé, dins d'una diguéssim quantitat. O sigui, d'alguna forma, necessitem filòlegs, doncs molt bé. Anem a fer un número d'esclausos de filòlegs. No ho sé, hasta quin punt. O sigui, és una...
Bueno, potser ja és el pepomo crític, però tots esteu d'una oferta i demanda. No, també una cosa que és el mercat, el mercat cultural. No? Per la manera cultural no només és agafar i treballar produint, sinó que també pots anar al mercat cultural, que l'economia de la cultura és una economia important dins d'un país. Ara, tu, per exemple, agafes i vols estudiar pues, egiptologia, i quanta gent hi ha interessada en egiptologia, no? Per tant, clar, vull dir que és allò que també... Bueno, en fi.
Jo crec que d'alguna manera moltes vegades que és el que es diu, el que tira és el mercat. Una cosa és a nivell d'estudiar i tota la història, i una altra cosa és que per guanyar-te la vida. I això també moltes vegades influeix en què és el que tira el mercat. Jo tinc un amic que a més té dues escoles a Barcelona i té dos fills. I té dos fills. Un és un crac. És, però un crac. I un altre
l'altre
no li agradava estudiar. I a l'altre no li agradava estudiar, tu. Però un crac, vull dir, aquest va ser número 1 d'Espanya, una història, està casada amb una del filla del Roca de Sanitaris, bueno, és una història. I l'altre petit no volia estudiar, i al final el petit el va posar en un foto a fer de fuster, i el tio disfruta fent de fuster, ha fotut una empresa esparreguera que t'hi cagues, i llavors el pare et diu, escolta una cosa, sí, jo sé que l'altre és un crac, ha estudiat dues o tres carreres i tota la història, està casat, està bé i tal, però el petit no volia estudiar, jo el matxacava i ara està, tu. Té una empresa que digues, esparreguera, de fusteria, tu.
Precisament això és una cosa feta a posteriori, no? Quan exacte. Ja tens una cosa i l'altra, els estudis s'agafen a priori i és quan hi ha aquest, diguem, derrotxe de recursos en molts aspectes i poc aprofitament després de lo que surt.
Per tant, dius, i què és més feliç? Aquell que els apretaves a estudiar i potser no volia estudiar, però, sin embargo, sigui un ofici o sigui, evidentment, una carrera que no té res a veure a nivell amb ella d'estudiar, hòstia, funciona i és feliç, a més a més. I, a més, és feliç, que d'altra manera, potser, que hi ha una altra part, que és obligar una sèrie de coses que potser no li entren i moltes vegades obliguem, tens que estudiar, que vale, però hi ha maneres i maneres, eh?
Però, per exemple, ara Barcelona, que s'ha convertit en un centre tecnològic tant del món de vista de la, la microbiologia com de la fototècnia, com de tota una sèrie, fotònica, tota una sèrie de coses, i per ser del que parlo en aquests moments, de tot aquest mercat que hi ha, tu vas, i molta gent de la que hi ha no és espanyola. Vull dir, on estan els físics espanyols, els químics espanyols, a tot aquest tipus, els biòlegs espanyols, on estan? Una gran part d'aquesta gent són de països de fora del
que
és Espanya, no?
Sí, però els llocs d'Espanya estan cobrant a l'estranger el que li estan pagant als estrangers aquí.
Bueno, podrà haver casos, sí. Podrà haver casos.
Bé, altres coses. Ja sabeu que aquest cap de setmana, al matí del dissabte, ens vam despertar amb la notícia de que havia aparegut una pastera, una embarcació d'uns 5 metres d'eslora equipada amb un motor de 40 cavalls en què suposadament hi havien viatjat només 8 persones. Bé, o almenys 8 van ser interceptats, i utilitzant el llenguatge amb el qual va informar la delegació del govern. No sé per què no parlen de detenció, quan realment hi ha una polia, uns cossos de seguretat que estan detenint aquella persona i li restringeixen la llibertat de moviments, però bé, en tot cas. Avui hem sabut que aquestes persones van invertir al voltant de 80.000 euros per pagar-se el viatge i aquesta barqueta.
Aquestos 80.000, jo havia de titular, però ho entenia, amb aquesta i ses d'Eivissa, en conjunt.
No, jo havia entès 8.000 euros per persona.
No.
8.000 euros per persona, havia entès.
Entre 73.000 i 87.000 euros, depenent del canvi, perquè això va amb dinars, però bé, uns 80.000 euros, la despesa d'embarcació, més logística diversa, etc. 8 persones que s'han jugat la vida creuant, suposadament, si és que van partir d'Algèria, aquestes 120 milles. Anaven cap a Alacant, però finalment el mal temps els va desviar cap aquí.
Jo vull dir, n'hi ha una cosa, que quan sento parlar d'aquestes entitats que paguen, vull dir, no sé si heu estat per aquests països d'on venen aquesta gent, els immigrants, i això sabeu els salaris que hi ha i el que cobra la gent. És impossible reunir aquesta quantitat per poder-la passar. Per tant, el que s'hauria de mirar si aquesta gent ve quan passa amb la prostitució de determinats països i això, aquí dintre de nosaltres, si venen ja qui després tenen que pagar un import revolucionari a les determinades màfies que les porten aquí. Perquè amb un sou, del Marroc, que, per exemple, país que jo coneixo bastant bé, és impossible que un pugui reunir 10.000 euros així per les bones, a no sé que estigui 30 anys, quan arribi aquí ja té la jubilació, no? Per tant, vull dir que no pot ser que es puguin reunir aquestes quantitats amb els salaris que es paguen allà. Per tant, hi ha que veure realment si aquesta gent ve, molt d'aquesta gent ve i està compromesa després a treballar aquí d'una determinada manera per determinades màfies que els exploten després. No sé, és una cosa que dins de l'aire, però calculant ingressos, cost, no m'aquadren els números.
Joan, en tots els respectes, però acabes de descobrir la roda. Bueno, està clar, o sigui, 10.000 euros per barba un senyor que viu al Marroc i que té que emigrar, ni hipotecant tots els béns de la família és capaç d'aconseguir-lo fàcilment. Això està molt clar, que darrere d'això hi ha tota una sèrie de màfies, que són... és que, d'alguna forma, els envien cap aquí, els hipotequen ells amb amenaces a sa pròpia família i els porten. Igual, mira, igual que es venint en sa barca de 5 metres del G. És tècnicament possible. Tècnicament és possible.
Perillós una estona, però...
Entens? Tècnicament és possible. Amb un motor de 30 cavalls, que vingui a un simple GPS que val 100 euros, és possible. Ara bé, jo ho dono molt. Ho poso molt en duda. Jo sempre he pensat que dins d'aquestos 10.000 euros per barba, una part que se l'he pagat a un barco nodrissa que els ha deixat a unes determinades milles i han acabat d'arribar aquí. Dic que escoltava en Joan Torres que ho comentava, sí, claro que és possible, naturalment que sí, en calma xitxa com feia aquests dies, aquesta embarcació amb aquest motor, més que 90 cavalls, pot fer 10-15 nus, 40, però és igual, 10-15-16 nus, pot fer això, doncs en 10 hores està aquí. Però ho dubto molt.
Jo el que veig una cosa, vull dir, al marge d'això, jo sempre penso en l'altra banda, no? Que qualsevol persona surt d'un puesto d'un país perquè d'alguna manera, vull dir, o no menja, es fot de gana i vol d'alguna manera superar, sigui el que sigui. Que s'embarquin en màfies, que evidentment és lo fotut i tota la història, però hi ha gent, si s'embarca en aquestes coses, és per alguna cosa, és per alguna cosa, perquè passa gana, per intentar superar el seu nivell de vida, perquè d'alguna manera li estan dient que aquí és millor que allà, i els tios s'embarguen amb el que sigui. Cony, se'ls posen la vida, tu. Vull dir, si moltes vegades de nosaltres que estem aquí digués, escolta una cosa, tens que fer això, si no fas això, és que et jugues la vida. Hòstia, tu, segurament ens quedaríem a casa. Vull dir, ens quedaríem a casa. I ells no, perquè d'alguna manera estan de la manera que estan i volen sortir. I això són coses que moltes vegades
Carlos,
estic dient que entendre
Carlos,
i els entenem molta gent.
En determinades situacions fa el que faci falta. I si estan parlant ara de gent que està manquant del G cap aquí, jo recordaré que en plena guerra civil n'hi va haver de formar...
Va ser el revés. Sí, ja.
Va ser el revés.
I sense motor.
I sense motor,
Per això mateix és el mateix i tindrien que comprendre aquestes coses. I vull dir, i nosaltres, d'alguna manera, des d'aquí, ens anàvem cap allà, o el que sigui, a buscar-se una nova vida i intentar buscar calés per portar-lo aquí, per portar menjar, o sigui una boca menys.
Sí.
És igual.
Sí, sí.
Ser una boca menys. Tot això és important, d'alguna manera. I sobretot, els estaments tindrien que donar-se compte i ajudar aquest tipus de persona, que moltes vegades reprimim aquestes persones que venen, els tornem a extraditar i els tornem a posar en puestos i coses d'aquestes. Que cony, és que ells només busquen una mica el nivell de vida millor.
A més a més, aquesta gent, a part de les necessitats imperioses que tenen, venen una mica per l'efecte cridada que té l'Europa desenvolupada i la tele, aquí viu molt bé,
vale.
I tots anem en rols i no sé quantes coses. Tens? Venen cap aquí i llavors troben una altra realitat.
Bueno, vull dir, a més, si et diuen allà no passaràs gana, tu, i tu estàs passant gana, què passaria? És molt simple. No deixem el rol ja, tu. Allà no passaràs gana. Com a mínim et pagaran una sèrie de coses, inclusiu a l'Estat, t'ajudarà a no passar gana, tu. Ja només parlo de gana. Hòstia, em vaig cap allà, tu. Jo m'arriesgo. Que d'alguna manera estan encampanyant la seva vida, la seva família, o ells mateixos en vida. Però, hòstia, hi ha una mica d'esperança de viure, tu. Allà no la tenen, eh?
Bueno, depèn de quins llocs, perquè n'hi ha els subsaharians, però n'hi ha els que no són subsaharians, vull dir, n'hi ha nivells també, evidentment, n'hi ha països que més a les baixes, hasta la meitat, que agafes, i sí que realment allà no n'hi ha res, però n'hi ha altres països que més o menys pues, no són tan horribles, tampoc, dins d'un ordre, em refereixo, no em refereixo ara, per exemple, a Líbia, que hi ha guerra i això, però, per exemple, n'hi ha altres països al nord d'Àfrica que hi ha un estatus baix, però estable, mentre que els subsaharians sí que realment allà no n'hi ha res.
Va, poc més de 2 minuts per arribar a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda, ho hem d'anar deixant aquí. Per cert, ara us deixarem ben acompanyats amb Connexió Local, programa que fa aquesta casa, juntament amb IB3 i altres emissores d'àmbit municipal de les Illes Balears. Avui a les 8 del vespre sonarà l'Espíritu de la Ràdio. A més, les 3 es remet al de Farafar d'avui dimarts. Mira, en Genís ha tingut la bona pensada de deixar-los aquest tema d'en Lluís Llach, que tinguem sort a les persones que, com aquests 8 valents, van desembarcar l'altre dia a Formentera. Carlos, Joan, Paco, moltes gràcies.
Vinga, l'altre dia.
A vosaltres.
Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge aturat que tinguem sort trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc a poc escrius per demà. Un camí planer.